Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista de Balaguer, a Ràdio Balaguer.
Comencem l'any amb fred, quatre gotes i més restriccions per la sequera. Dutxes, piscines, veuran restringit l'ús d'aigua per la dura sequera que ens assola. I això són les línies que comença l'editorial que ha escrit el Josep Maria i que habitualment comences tu el programa, però que avui no la podràs llegir tu, no?
No, ja ho escrivim, ara ho tinc i estic constipat, amb un d'aquests constipats tan típics i tòpics.
Això és real, eh? Vull dir, no m'estàs fent fictici, tampoc.
Ai, estic constipat i tampoc estic en condicions de fer un editorial, doncs, habitual i normal.
Pensava que eres immortal, que era una cosa allò sobrehumana, no? També t'agafen a tots constipats, eh?
Immortal estones.
Vale. Doncs, si et sembla, continuem el programa.
Molt bé.
Per sort, avui ens has escrit un editorial força diferent, força més normal del que ens tens acostumats. Una editorial que no és ni política, ni ambiental, ni res més que comentar la web de l'AFEC. Avui t'ha vingut per comentar la web de l'AFEC i les seves utilitats. I nosaltres la intentarem comentar bonament com puguem amb la Clara. La web és www.fec.cat. No farà un repàs exhaustiu a les seves utilitats, només recomanem entrar-hi per explorar i farem un exemple una miqueta del mapa interactiu que trobem amb totes les entitats adherides en aquesta federació, la pròpia organització de l'AFEC. Trobarem també les competicions, trobarem els reptes que organitza, com el 100 cim, o alguns reptes menys coneguts, com els 50 barrancs. I ens centrarem breument en l'agenda i en l'actualitat.
Hi ha una agenda amb les activitats que promou l'AFEC, que no són les sortides de cap de setmana de cada centre, sinó són bàsicament les proves de les diferents competicions. Perquè veieu el tipus d'activitats i la informació necessària per fer-les, el que farem serà llegir aquesta agenda d'aquest cap de setmana.
Hi ha una sortida d'iniciació a les raquetes de neu entre el 25 i el 28 de gener, el cap de setmana passat, on veiem una petita descripció d'activitat amb el centre que l'organitza, en aquest cas la Unió Excursionista de Vic, el material necessari, el preu i les dades de contacte.
El 27 de gener hi ha una formació bàsica d'ús de piolet i grampons i està subvencionada. I també el mateix 27 hi ha un cicle de projeccions per terres del Caucas de Miquel Àngel Sansa. És a dir, hi ha les diferents activitats que es fan també en un mateix dia.
I tant, per exemple, si anem a l'activitat que es va fer ahir, el diumenge 28, trobem la cursa de biberons, una part més competitiva, de la vessant competitiva de l'AFEC, el memorial Stefano Fabregat, una cursa d'uns 23 quilòmetres de distància i 1.345 metres de desnivell positiu. Aquesta prova forma part de la 22a Copa Catalana de Curses de Muntanya, que també és una d'aquestes proves que organitza l'AFEC.
El mateix 28 es va fer va ser el dia de l'excursionisme als sostres comarcals, al Puig d'Arc, que és al Baix Empordà, en aquest cas, i era una distància d'uns 24 quilòmetres més o menys, amb un desnivell de 700 metres positius i 430 de negatius.
I acabarem aquest petit repàs sobre què podeu veure a la web de l'AFEC parlant de la secció d'actualitat, un repàs d'un parell de notícies de les últimes que trobem penjades a la web. Una de les últimes, per exemple, és que l'AFEC convoca les proves d'accés al Centre de Tecnificació d'Escalada Esportiva de Catalunya, o també podem trobar
la Copa del Món d'Esquí de Muntanya, que es podria veure en directe des de Televisió Catalunya.
O també, per exemple, tenim una miqueta de crònica de la Copa de Bloc amb les primeres proves que trobaríem.
Amb aquest recull d'activitats ja donaríem per acabada aquesta anàlisi en el que us hem volgut mostrar una mica i posar veu al que vindria a ser la web de l'AFEC.
Després d'aquesta típica editorial, per dos motius molt importants, el primer és que no el tenim el Josep Maria, la veu de Josep Maria explicant-la, i el segon, que és una editorial bastant peculiar, aquest encàrrec que ens ha deixat, no sé si l'hem superat massa, però ara anem a parlar del contingut del programa d'avui. Avui tindrem a l'Edu Marín, escalador professional, amb qui parlarem de la seva trajectòria. Comencem, doncs, Camins del Pla i la Muntanya.
Comencem, com sempre, fent un repàs de les activitats del Centre Excursionista de Balaguer durant aquest mes de gener.
Aquest gener va començar el diumenge 14 amb una sortida matinal a casa, de la Noguera, a la serra de Cosco, a Fontllonga. Una sortida fàcil, matinal.
Va ser dissabte 20 de gener, l'excursió del Tuc de Parros a la Vall d'Aran. Vam marxar a fer un desnivell de 1.000 metres i va ser una excursió on s'havia de tindre grampons i piolet i la llicència C.
El diumenge 21, el dia següent, es va inaugurar la secció de trail running del centre amb una excursió per la Serra del Montroig i els voltants del pantà de Sant Llorenç. Més endavant en parlarem també d'aquesta secció que acaba de començar.
I aquest passat diumenge va ser una excursió que vam marxar a la Conca de Barberà, començant per Rojals, la Mola del Quatre Termes, la Taula dels Quatre Batlles, fins la Mola d'Estat, Tres Creus, arribant al refugi de Cogullons. Va ser una excursió de 14 quilòmetres més o menys i de 450 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
L'Edu Marín és un escalador professional nascut a Barcelona, afincat a Sant Llorenç i soci del Centre Excursionista des de fa uns anys. El juny passat va ser proposat l'esportista de l'any pel Centre Excursionista de Balaguer en la nit de l'esport, un reconeixement per la seva ascensió en lliure a l'Eternal Flame de Pakistan. Com el reconeixement, aquest és un dels moltíssims motius que tenim per entrevistar-lo, una conversa per conèixer la història d'un escalador professional de casa nostra, amb una trajectòria que fa vertigen, que comença amb un ascens prematur, per tocar el sostre mundial en un obrir i tancar d'ulls i després deixar la vessant competitiva per escalar les parets més difícils del món. En definitiva, tota una vida dedicada a la roca.
Bones, Edu.
Bones, bon dia.
Encantats de tenir-te aquí.
Igualment.
Tota aquesta història que hem parlat té un inici, no? Com comença tot plegat?
Bueno, la veritat que tot comença fa ja molts anys, gràcies a mon pare, que va ser una mica el que va iniciar en aquest món de la muntanya. La veritat que vaig començar molt jove, ja fa aproximadament 25 anys, i clar, en aquests anys no solia veure pues, nens de la meva edat pues, jugant o escalant a la muntanya, no? I això va ser una mica pues, gràcies a mon pare, que sempre ha escalat i ha fet muntanyisme.
Comences, em sembla, amb 12-13 anys, comences sobretot escalant a la zona de Montserrat, potser per proximitat, que et quedi més a prop de casa.
Sí, vaig començar una mica abans, el que passa que quan em vaig motivar realment, que vaig dir, ostres, aquest esport m'agrada, va ser als 12 anys, no? Però sí que als 10-11 anys ja vaig donar els meus primers passos, i sí, per cercania va ser Montserrat, el Garraf, Terradets, ja quan vaig començar a escalar una miqueta més, doncs ja vam viatjar una mica més i tal, però els inicis van a ser Montserrat.
Com és aquella etapa competitiva? Perquè, és a dir, quan comences, abans deia jo prematurament, fas un salt molt bèstia, no? És a dir, passes de, diguéssim, de 0 a 100, a convertir-te en campió del món.
Sí, bueno, jo crec que sí que és veritat que la meva progressió va ser molt bèstia en aquest sentit, no? Però jo crec que és gràcies a uns factors que es van alinear, no? Com va ser pues el suport de la meva família, al meu entrenador, el David Macià, que és l'actual campió olímpic, no? Que entrena l'Alberto Ginés, i també el meu company per aquests anys, que van ser molt macos, el Ramon Julián, que va ser campió del món molts anys. I jo crec que aquests factors, tots junts, pues van afavorir aquesta progressió tan gran, no? De començar amb 12 anys i als 15 anys ja fer 8C i ser campió d'Europa als 16... i campió del món i tots aquests títols que van vindre a posteriors.
Suposo que tens un bon record, no, d'aquella època. Ho dic perquè en sentit que també ha canviat força, no? L'escalada competitiva de llavors a la d'ara, potser, ha canviat una mica.
Molt, molt, ha canviat molt. La veritat que és una evolució, no? Com tots els esports, l'escalada és un esport bastant jove i cada any pues, segueix progressant, no? En tots els aspectes, evolucionant. I bueno, la veritat que sí, que em poso una mica nostàlgic quan ve les competicions, no? Perquè sí que tinc un molt bon record de les competicions. Crec que va ser una etapa formidable com per formar-me com a persona i com a atleta. També tinc que dir que n'hi ha moments durs. La competició no és fàcil, no? Per guanyar una competició tens que haver perdut 100. Llavors, bueno, és un aprenentatge, segur.
Hi ha un punt d'inflexió a la trajectòria aquesta competitiva, que deixes la competició, no? Sembla que és un moment a la vida també que canvia, no? Un moment de canvis per tu.
Sí, va ser un impàs difícil, va ser una decisió difícil perquè és algo que portava fent des dels meus inicis i com tots els canvis pues costen, no? Però un cop el vaig fer i vaig enfocar la meva carrera un altre cop, em vaig reinventar, vaig a trobar la meva motivació un altre cop, que això és el més important, i a partir d'aquí pues tot va començar a fluir un altre cop. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way
home, I'm making my way. Com arriba un barceloní aquí, a Sant Llorenç?
Com arriba i potser també com ens quedem en aquest espai i per què, no? Quins motius hi ha? Perquè potser quan estem aquí, quan els que som d'aquí, diem, ostres, potser no tenim tant. Mm-hmm. I cal que vingui gent perquè ens ho digui, és així?
És així, és així. La veritat que això passa molt, no? El refrán aquest que diu, no? Casa de herrero, cuchara de palo, no? Però podríem dir que he viatjat molt pel món des de ben jove per tema de competicions i escalada, i per mi, ostres, aquest puesto no el canviaria per lloc, eh? O sigui, jo crec que aquí tenim molta qualitat de vida. Si és escalador, pues es multiplica, perquè al final tenim mogollon de sector d'escalada, tipologies de roca, un clima fantàstic, un potencial per tot arreu, per obrir noves vies. I jo crec que és un dels epicentres de l'escalada, no?, Catalunya. I Sant Llorenç de Montgai, pues, està en un puesto molt estratègic, està al costat de Balaguer, que és una ciutat, però a Sant Llorenç vivim molt tranquil, i estem a costat de tots dels millors sectors del món, no?, com Margalef, Oliana, Siurana, Rodellar. O sigui, al final és un camp base fantàstic. Però és la qualitat de vida, no? Al final Sant Llorenç és una reserva natural on podem fer tot tipus d'esports. Com a esportistes ens agrada l'esport, no solament escalar. M'agrada, pues, anar en bicicleta, córrer, jugar a pàdel, esquiar, fer escalada de gel. I bueno, Sant Llorenç, pues, és fantàstic per això, no? Perquè ja surto de casa i ja surto corrent, no?, a les muntanyes. I aquesta sensació de llibertat, pues, és algo que per mi és molt necessària.
Tornem una miqueta a la trajectòria, i després d'aquesta època competitiva decideixes obrir un capítol a la trajectòria, que són els big walls, no? És a dir, aquestes grans parets que vols escalar. Com et surt aquesta idea?
Bueno, la veritat que és bastant natural, perquè quan vaig començar a escalar amb un pare quan tenia 11 o 12 anys, vam començar a escalar en aquesta disciplina, perquè fa 25 anys l'escalada esportiva no estava tan desenvolupada com ara. I, bueno, i mon pare el que feia era via llarga, era més alpinista, no?, escalador de grans parets. I quan vaig començar a escalar, vam començar a escalar amb aquesta disciplina, escalar en grans parets, no? Llavors, a mi és el que més em va agradar de l'escalada. Jo crec que és l'essència de la qual em vaig enamorar. Però, clar, jo quan era petit vam començar a escalar amb aquesta modalitat i vam tindre un susto molt gran, perquè jo sempre escalava en Torrop, de segon, i mon pare sempre obria la via, perquè és la part més complicada. I un dia, amb 12 o 13 anys, li vaig dir, ostres, per què no em deixes escalar de primer, que ja portem molts mesos, no? I jo crec que ja en tinc bastant experiència, no?, per començar a obrir via. I em va dir que sí. Jo estava tan feliç que vaig començar a escalar, i a meitat de via em vaig començar a despistar i em vaig saltar tots els seguros, em vaig perdre i vaig fer reunió amb un arbre petitet, i quan va pujar mon pare va veure, pues, tot el que havia liat i el perill que havia, pues, que havia realitzat, no?, perquè al final m'havia saltat tots els seguros, em va dir, sempre m'han recordat aquesta frase, no, mai més farem una via llarga perquè et mataràs. I des d'aquest dia va canviar la meva trajectòria sense jo sapiguer-ho, no?, perquè era un nen, i mon pare va decidir portar-me al Centre de Tecnificació Català, on vaig conèixer el meu entrenador, i a partir d'aquí vaig començar a competir. Però va ser una mica tot per inèrcia, no?, va ser decisió de mon pare. Per això, quan deixo la competició, automàticament torno a pensar en aquesta disciplina, que és el que a mi realment m'enganxa.
Somos la familia Marín y nos dirigimos a intentar escalar el techo más grande del mundo, en China. Y por ello cuento con los mejores compañeros del mundo. Aquí los tenéis.
¡Vamos Marín al infierno!
¡Yee!
et sembla, parlarem d'un parell d'aquests projectes tan grans i dels més destacats, com a mínim, que per mi, per la història, em fascinen, que seria Valhalla i Eternal Flame. Valhalla, ara, aquest novembre passat, vas presentar la pel·lícula, vas presentar el documental a Lleida, explicant una aventura d'alliberar el sostre més gran del món, una nova via en un immens túnel esculpit a la roca, a Getu, com comentaves, a la Xina. Com et sorgeix aquesta fascinació per aquest túnel, per aquesta bauma, per aquesta cova immensa en un lloc desconegut a la Xina i decideixes anar-hi?
Sí, bueno, això ve una mica a el que parlàvem abans, no? Després de la competició vaig estar pràcticament 8-10 anys escalant arreu del món, no? Repetint les multipits i els big walls més difícils o més emblemàtics. I bueno, un cop ja vaig tindre suficient experiència, vaig veure que tots els estils eren molt verticals, molt tècnics, molt semblant, no? I és algo que m'agrada, aquest estil, però quan vaig descobrir aquest art, vaig pensar, ostres, igual aquesta és l'oportunitat per intentar empènyer la dificultat en aquesta disciplina, no? Intentant trobar una línia molt més difícil, molt més física. I clar, pues aquest arc et donava totes aquestes cosetes. I bueno, em vaig començar a plantejar pues, anar a la Xina i intentar obrir una via que creués el túnel, no?, de punta a punta.
Abans comentaves que realment el suport de la família i l'aprenentatge que tenies del teu pare era molt important. I de fet va ser així, no? No hi vas anar sol, sinó que hi vas anar acompanyat. I a sobre dels teus.
Sí. Bueno, és una història molt bonica, la de mon pare. Jo, sobretot, pues, estic molt agraït, perquè al final mon pare, no, sempre era ell el que em portava a la muntanya, no? I ara 25 anys més tard, o 30 anys més tard, sóc jo una mica el que el porto, no?, a fer projectes arreu del món. I sempre dic el mateix, no?, a les xerrades que fem, a les projeccions que fem. Jo sóc una mica el protagonista o la cara visible que escala les vies, no? Però mon pare és tan protagonista com jo, perquè al final ell va estar 8 mesos amb mi a la Xina, pujant al túnel, no? Jumareant 200 metres cada dia, fent activitat durant 9 hores seguides, un dia sí i un altre dia també. Llavors, bueno, aquesta constància, aquesta motivació, realment m'ajuda molt a mi a poder portar a terme aquests projectes tan grans, i sense el seu recolzament i el seu suport seria impossible.
Hi ha un punt també potser d'inconsciència en aquest projecte, perquè te'n vas equipar una via amb ton germà pràcticament sense experiència, no? I una via llarguíssima. Com és això? El moment aquest d'equipar la via.
Bueno, jo sempre he fet així, no? Quan he volgut alguna cosa, he anat a buscar-lo, inclús quan la gent em deia que era una locura, no? Jo crec que tenim que buscar els nostres somnis i lluitar per ells, no? Independentment del que pensi la gent, perquè al final, molts cops, si comencem a preguntar o a fer-nos preguntes, segurament la nostra consciència ens dirà que no és bona idea, no? Però jo crec que actualment ens eduquen una mica per pensar més i sentir menys, no? Jo crec que aquests anys he fet tot el contrari.
No sé si tenies molta experiència o no equipant vies, però hi ha un punt de dificultat molt gran, justament en aquesta via en concret, no? Perquè és molt llarga, és molt tècnica. Explica'ns una miqueta com és el moment d'equipar aquesta cova immensa.
Sí, jo crec que l'equipació va ser un dels processos més difícils i complicats, no solament per tota la feina que tens que fer, no?, i el desgast físic, sinó també perquè era totalment una incertidumbre. No sabíem si aquell sostre seria possible escalar en lliure, si n'hi haurien suficient preses bones per passar escalant, no sabíem si seria possible, el que trobaríem. Llavors va ser una aventura total, no? Van ser 2 mesos pràcticament fent esforços diaris brutals, perquè tenien que pujar tot el material allà dalt, i ens tiraven pues, jornades de 12 hores, no? Allà boca abajo con el taladro, i bueno, al final, clar, són quasi 400 metres de sostre. Pràcticament quan vaig tornar a Espanya vaig estar quasi un mes per recuperar-me, no?, de tota la tensió que tenia a l'espatlla, al coll, no?, i tot plegat. Però bueno, la veritat que que va ser un procés on vam aprendre molt i sobretot on va néixer Valhalla.
El projecte continua al cap d'uns mesos, tornant-hi amb el teu pare, Novato, i el teu germà, i ara sí ja amb l'objectiu d'alliberar Valhalla, no?
Mon pare sempre em deia que després de Valhalla, clar, va ser el nostre primer gran projecte, no? Hem fet molts, però clar, aquest era una altra dimensió, no? I mon pare després de fer això ens va dir, sempre recordaré, no? Em deia, si hem aconseguit això, aconseguirem el que volem, no? Perquè al final van ser tants problemes, tantes coses que teníem que lluitar, la cultura, l'idioma, els problemes amb el parc, la via, l'equipament, l'accés... O sigui, Xina és molt complexa, no? I Getu, aquesta zona on estava aquest art, pues és una zona molt, molt pobra. Al final són campesins, és una aldea on hi ha 30 persones. Llavors, clar, a l'estall tants mesos és molt complicat, no? Perquè estàs sol pràcticament, no? I tires molts mesos sense parlar amb ningú, perquè els xinus allà pues, no parlaven anglès... I aquesta part social, no? Bueno, jo crec que van ser uns mesos molt, molt intensos on vam estar pràcticament vivint per aconseguir aquest somni.
Abans parlaves una miqueta de la part mental i de la part psicològica, no? De perseguir els somnis. Algun moment vas pensar que això no ho aconseguiríem?
Bueno, sempre tens dubtes, no? El que passa que el pensament de dir això no ho aconseguiré, mai deixo que entri al meu cap, i sí que em plantejava la possibilitat de no fer Valhalla en aquest segon viatge i tindre que tornar l'any que ve, no? Això sí que era una possibilitat que ho teníem al cap, però la veritat que vam lluitar perquè no passés, no? De tancar aquest projecte el abans possible, perquè tornar un any a l'any següent significa tornar a començar un altre cop el procés de memorització, de controlar totes les seqüències, d'agafar el flow, perquè al final és una via esportiva, però el fet d'estar escalant boca avall durant tantes hores, tants metres, té un factor psicològic molt important, perquè quan caus sembla que la gravetat t'agafi, no?, dels peus, i és una sensació bastant, com ho podríem dir, bastant psicològica, en el sentit que costa molt escalar fluid i sense por, perquè és complicat d'entendre fins que no estàs allà, perquè quan caus no xoques contra la paret, o sigui, no n'hi ha perill, però la sensació és molt heavy, és molt, molt forta, no? I llavors tornar a escalar amb flow i tornar a escalar sense por és un procés de setmanes, i bueno, pues tens que començar un altre cop amb tot això.
Perquè la gent se'n faci una miqueta la idea, quantes hores vas estar per poder fer tota la via sencera?
Aproximadament unes 10 hores, una miqueta menys.
Sí. Hem d'estar imaginant-nos, per qui no tingui el cap una miqueta com és aquesta roca i aquest túnel, que són pràcticament més de la meitat d'aquestes 10 hores cap per avall, el que deies,
sí.
com un ratpenat, no? Com un,
Exacte. Clar, això significa, perquè la gent no ho entengui, que tu normalment quan escales en parets verticals pots recolzar molt de pes als peus, no? Perquè al ser vertical pues pots més o menys en segons les seqüències, però al 60-80, depèn de la seqüència, pot estar molts dels teus quilos als peus, no? Però amb un sostre estàs totalment penjat, no? I això vol dir que l'esforç es multiplica per 10 i és molt més intens. Llavors, clar, 10 hores en aquest nivell d'intensitat pues és realment difícil.
La fatiga als braços crec que, vull dir, ha de ser increïble, i com poder fer això, el que comentaves, no? Provar la via, provar-la, de fet, enllaçar-la tota seguida, caure a dalt i al següent dia o al cap d'uns dies tornar-ho a intentar. És a dir, mentalment i físicament, això com ho vas poder portar?
Va ser un procés molt complicat, perquè tants mesos allà provant la mateixa via, sempre en la mateixa rutina, va ser complicat, no el fet d'estar allà, sinó el fet d'estar allà 100% motivat i 100% provant-la a tope, no? Tinc que dir que cada intent que feia, a l'estar 9 hores, 10 hores, 11 hores penjat totalment del meu cos, necessitava tornar a la ciutat i passava una setmana fins que tornava a provar la via. perquè tenia que tornar a recuperar el meu cos, tornava a necessitar algun fisio, estiraments, i després tenia que tornar a activar el meu cos. Tornava a gueto, després d'una setmana, ostres, i la paret estava mullada. Tornem un altre cop a la ciutat a entrenar, tornem un altre gueto, fins que trobàvem les condicions i tot estava bé per fer un altre intent. Per això també va costar molts mesos.
En el moment que ho aconsegueixes, en el moment que per fi arribes a dalt de tot, fas un crit alliberador, però a més també suposo que, a part de l'alliberació física, també hi ha un punt d'alliberació psicològica i mental, de per fi ho he aconseguit, i això tindrà un impacte important també al sector.
Per mi, clar, pues, imagina, no? Després de 8 mesos allà, pues, el moment que arribes a dalt, aconseguir... pues conquerir aquesta paret tan important va ser molt maco, no? I sobretot compartir-ho amb mon pare. Jo crec que això, aquest moment sempre estarà amb nosaltres. I per suposat, pues, per món de l'escalada, pues, és una via que queda allà per la comunitat, no? Per tots els escaladors que la vulguin gaudir. I a més, pues, és una de les propostes més difícils del món.
Fem un salt en el temps i anem al següent projecte.
L'altre gran destacat dels darrers anys va ser la primera repetició en lliure de la considerada paret, la Big Wall, que és la més icònica i més difícil en altitud, l'Eternal Flame, al Pakistan, en aquest cas, uh-huh. I a més de 6.000 metres. Com va ser aquest projecte? Com ho vau viure? Com uh-huh. ho vas viure?
Bueno, és un projecte que vaig començar ja farà 3 anys. Vaig anar, el primer cop que vaig anar allà va ser amb uns amics. És una paret que està a Pakistan, al Karakoram. És una activitat totalment diferent a tot el que havia fet fins ara. Podríem dir que és pues una de les escalades més complicades a tots els nivells, a nivell de físic, logístic, inclús perillós, no? Al final podríem dir que és algo més alpinístic, no? És una paret que té 1.200 metres, està a 6.250 metres d'altitud, o sigui que a més a la dificultat de l'escalada hi tenim que sumar l'altitud, perquè imagineu-vos escalar un 8A a 6.000 metres, no? O sigui, clar, ja costa caminar, doncs imagineu-vos escalar aquesta dificultat, no? Llavors fa aquesta via algú molt especial que només l'havien escalat en lliure fa 15 anys el germà, els Huber, que són uns escaladors alemanys molt forts, i fins la nostra repetició, fins a la nostra escalada, eren els únics que l'havien fet, no? Llavors jo vaig anar fa 3 anys amb uns amics, no vam aconseguir fer la primera repetició escalar en lliure, llavors vaig tindre que tornar el següent any, vaig tornar a la meva família. I bueno, va ser una decisió molt difícil a conseqüència dels problemes que vaig tindre a la primera expedició amb els meus amics, perquè d'alguna manera es van marxar, em van deixar allà, i el següent any pues, vaig prendre la decisió d'anar amb la meva família perquè sabia que això no tornaria a passar, que ells estarien allà amb mi fins al final. Però clar, pues, tenia aquesta pressió personal de portar el meu germà i el meu pare a una de les parets més perilloses del món, no? Sí que és veritat que tinc que dir que jo sóc guia d'escalada, escalador professional des de fa 25 anys, i tenia bastant clar el que tenien que fer i com ho tenien que fer per estar segurs i per tindre probabilitats d'èxit. Això em va ajudar molt i, bueno, i sobretot em va ajudar molt pues, l'actitud del meu equip i tot el que vam lluitar junts per aconseguir la primera repetició, aconseguir-ho.
Com va ser aquesta preparació per anar-hi, per enfrontar-te amb aquestes dificultats?
Sí, va ser pràcticament quasi un any de preparació perquè vaig preparar molt bé tot el tren inferior, que mai l'entreno, perquè al final amb l'escalada els braços són molt importants. En aquest tipus d'activitat, pues, les cames i la fortalesa física és imprescindible. També vaig treballar molt el tema de l'aeròbic, no? Els pulmons, vaig treballar molt en diferents aspectes, com per exemple la càmera d'hipòxia, per simular una mica l'alçada i crear glòbuls vermells, no? I bueno, la veritat que va ser un any bastant específic, una mica per tindre la seguretat d'estar realment al 200x200 per tindre garanties d'èxit. També molt focus amb el tema de l'alimentació, amb el tema dels nutrients. Bueno, podríem dir que han sigut 2 anys de plena dedicació, no? Per tindre possibilitats d'èxit.
Per arribar allà, i a més és una via, com comentaves, no? Molt alpina. Abans comentaves que hi ha el camp base, però és que hi ha diversos camps fins a arribar al punt on pots començar a escalar. És a dir, com és per algú que també pot agafar el cotxe i, com dius, no? En aquest sector, en aquest ambient de Catalunya, que tu agafes un moment el cotxe o vas caminant i arribes amb una via i pots començar a escalar i pots fer vies exigents, haver de fer tot aquest desplaçament per poder començar l'objectiu, no? Per poder trobar-te llavors davant la paret.
Sí, podríem dir, o amb seguretat podria dir, que és la via... una de les més difícils, però a més també és la més complicada logísticament, no? Al final són 4 dies en cotxe, després tens que caminar pràcticament 3 dies més per arribar al base de la paret, però el base de la paret significa que estàs al primer camp base o al tercer camp base, però tens 1 dia o 2 més pujant per arribar al base de la paret per començar l'escalada, no? O sigui, és molt complicat. A més, quan arribes al primer base, que està a 4.200 metres, i tens que pujar durant 2 dies més per arribar i començar l'escalada, aquesta pujada d'un dia o dos més és la més complicada perquè estan caient cèracs, pedres, gel, i és molt perillós passar per aquí. I a més, pues, clar, quan comences l'escalada, pues, portes tota aquesta activitat de 6 dies, no? Portejant material, caminant, ja estàs allà pràcticament a 6.000 metres, condicions molt fredes, i tot això et va desgastant, no? Per realment fer el que és el complicat, que és l'escalada, no? Però clar, és part del projecte i també pues, entranya aquesta dificultat.
L'aventura finalment acaba amb un final feliç, amb un final dolç, després de 10 dies molt durs, no? Com recordes aquells dies i com recordes també l'últim dia, el moment que per fi ho assoleixes?
Vam estar 28 dies penjats a la paret, dels quals 10 vaig estar sol a 5.700 metres. Això va ser així perquè estàvem allà en plena escalada i el nostre meteoròleg ens va trucar i ens va dir que venien 10 dies de molt mal temps, vents molt fort, huracanats, nits de menys 15, condicions molt, molt difícils. Llavors el meu equip, com estava bastant cansat i fatigat, va decidir baixar. Jo vaig decidir quedar-me a la paret per fer permanència, per fer una mica més ètica l'ascensió, no? Al final cadascú juga amb l'ètica que vol. Jo crec que això va ser una decisió molt acertada, perquè jo crec que per mi és una mica l'essència de l'escalada, no? Començar la paret i no baixar fins que l'acabes. I aquests 10 dies sol també van ser molt complicats psicològicament, però sapiguent que tenia allà a la meva família, el meu pare i el meu germà, em van donar molta, molta força i molta motivació per aguantar. Després dels 10 dies va vindre la finestra de bon temps, van tornar a pujar i vam començar l'ascensió fins a aconseguir arribar a la cima, no? Després d'aquests 28 dies. I bueno, va ser algo magnífic, no? Sí que és veritat que estàvem molt cansats després de tanta activitat i tants dies, però va ser un moment meravellós.
Tota aquesta trajectòria professional i personal de més de 25 anys penjat a les parets, fem una pregunta que segur que la resposta és que sí, però es pot viure professionalment de l'escalada?
Es pot viure, sí. Jo actualment vinc de l'escalada, la veritat que estic molt content de poder viure de lo que m'agrada. No és fàcil, és molt complicat, això també ho tinc que dir. Al final són molt pocs els que aconseguim viure de l'escalada a Espanya. en altres països com Estats Units o França tenen una mica més de recolzament, no? Econòmic, sobretot. Però bueno, amb esforç i motivació es pot aconseguir.
Perquè és més fàcil a altres països. És a dir, aquí és un esport encara poc reconegut, l'escalada?
Bueno, jo no ho diria així. Jo crec que tenim molta tradició de fa molts anys de l'escalada, però sí que és veritat que no ha generat molts diners en el sector de l'escalada, no? En la comunitat, no? Però, per exemple, en altres països, per un exemple, no? Jo quan competia a la Copa del Món no podia entrenar a Espanya, a Catalunya. Tenia que marxar a altres països com Àustria, Itàlia, França, no? Perquè no teníem instal·lacions per entrenar. Perquè al final les competicions són estructures indoors i és com si jugues al Campionat del Món de futbol sala amb un camp de futbol gran. O sigui, no té res a veure, és futbol, però és molt diferent, no? Pues això passa igual. L'escalada en roca és escalada en roca i l'escalada de competició és de competició, i per escalar en competició tens que escalar amb instal·lacions indoor, no? Estructures artificials. I aquí no en teníem. Ara, 20 anys o 15 anys més tard, comencen a arribar els rocòdoms. Això què significa? Que en aquests últims 5 anys, aquí a Catalunya o a Espanya, ha hagut un boom brutal. Ara tot el món escala, podem trobar rocòdoms a tot arreu, instal·lacions precioses, on tenim, pues, a més del rocòdom, inclús tenim saunes, piscines, gimnasos, s'estan convertint en centres socials, i això està ajudant molt a que la gent conegui l'escalada, que n'hi hagi nou aficionats, estem portant l'escalada a les grans ciutats, i d'alguna manera ara és un moment preciós per aquest esport, no? Perquè s'està generant molt més diners, les marques estan obtenint molt més diners, i d'alguna manera jo vull pensar que en un futur això repercutirà amb l'esport i amb els atletes, no? I bueno, pues estem molt contents perquè d'alguna manera l'escalada ara mateix està a l'alça.
Com vius la relació amb els sponsors i els patrocinadors, i també com ha estat aquesta evolució? És a dir, durant aquests 25 anys, com ha canviat també la relació amb els patrocinis, amb els sponsors?
Bueno, en aquest sentit, sí que tinc nous sponsors, però també mantinc els que vaig començar quan tenia 12 anys, em segueixen apujant, pràcticament 25 anys més tard. I bueno, ja som una família, no? Al final, Boreal, Petzel, no? Ara Montura també, que ja porto uns anys amb ells. La veritat que estic molt content. Al final, les empreses amb les que treballem també són escaladors o amants de la natura, de la muntanya. Llavors és molt fàcil, connectes molt ràpid, i estic molt content, sobretot, d'aquesta part humana, no?
Parlar amb tu, no?, de quins han sigut alguns dels teus projectes, que no els han pogut comentar tots, però sí que ens agradaria preguntar-te quins projectes tens ara en ment, amb com estàs treballant o en què estàs ficant la vista.
Bueno, és una pregunta molt interessant, perquè estic treballant en el projecte més complicat, o en el projecte que d'alguna manera més il·lusió, però el mateix igualment em dona una mica de por, no? Que és un rocòdom que es diu Fanàtic, que estem treballant des de fa ja 2 anys per obrir les portes abans de l'estiu. És un rocòdom que està a Lleida, a la zona centre de Lleida, i bueno, la veritat que estic molt content, molt il·lusionat. És un dels projectes que més amor li estic posant, i el que més m'està gustant també. però bueno, ara mateix estem immers en això, estem amb les obres, pensem que podem obrir les obres cap allà al maig, a les portes, i bueno, molt content de portar una mica, pues, el meu granet d'arena a la comunitat, no? Aquest jovent que començarà a escalar gràcies a aquestes instal·lacions, i tota aquesta gent que la podrà gaudir.
Què hi trobarem en aquest Fanàtic?
Bueno, trobarem un punt molt social, un punt molt agradable, on podrem pues, prendre un cafè o prendre una cervesa, parlar, compartir, per suposat escalar, escalar en bloc, escalar en corda, gimnàs, on podrem anar a portar els nens a que juguin, a que disfrutin, no? a que comparteixin amb els altres nens, que aprenguin un altre esport, un esport en el qual pues, milloraran les capacitats motrius, on sociabilitzaran, no? Jo crec que té molts aspectes positius a escalada i aquest centre pues, representa tot això i sobretot pues, donar l'oportunitat a aquesta gent, als més joves, no? A que conegui aquest esport que en el meu cas pues, m'ha canviat la vida.
I t'hi trobarem a tu?
Per suposat, sí.
I llavors vol dir que si et trobem a tu allí, al Frantic Climbing, vol dir que deixem durant un temps les roques o no?
Bueno, la gran sort que tenim és que Lleida està al costat de Margalef, on tinc vies supercomplicades, no? I puc anar combinant una mica el treball d'aquest nou rocòdrom amb la meva vida professional, que és l'escalada, no? Seguim provant vies dures, com Mont-rebei, que està aquí al costat, no? O Oliana, no? Llavors, pues, de Lleida, de fanàtic, puc escapar-me, no? 3 o 4 hores a escalar una mica i tornar, no? Jo crec que això és el més bonic de tindre un projecte aquí a Catalunya.
Pensant en la roca, pensant en les parets, quins projectes et venen en ment els propers anys?
Bueno, tinc molts projectes. Com et deia, tinc un projecte a Mont-rebei, una via de multipitch, una de les vies més complicades que n'hi ha per aquí, que encara no està escalant lliure. Tinc un altre projecte a Santa Linya, també de 9B, i ja de cara a l'any que ve, 2025, m'agradaria anar a la Patagònia.
Fantàstic. Doncs amb aquests projectes, amb aquestes idees de futur, et acomiadem i et moltes gràcies per haver tingut aquesta conversa i molta sort amb tots els projectes que vinguin, tant a indoor com outdoor.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, hem estat com a casa i sobretot per promoure una mica l'esport de la muntanya. Gràcies.
Gràcies. Nobody's home. There ain't no love like our love. There ain't no love like our love.
Camins del Pla i la Muntanya.
Si viure és un joc de mans, jo no jugo, soc de palla. El que reparteix la mà no és qui talla la baralla.
Sí. Doncs fins aquí el programa de gener, el primer programa del 2024 de Camins del Pla i la Muntanya. Escolta, Clara, ja t'ha quedat clar això del fanàtic Lleida Gym Climbing?
Jo trobo que és una molt bona oportunitat per tothom i que donen ganes d'anar-hi, d'aprendre, i tota l'estona el que comentàvem, no, era d'anar a jugar. No d'anar a escalar. Uh-huh. Jo he sentit molt la paraula anem a jugar. Uh-huh. I és molt habitual dir anem a jugar si es va a fer un futbol, però no anem a jugar a l'escalada. I per tant penso que aquest concepte també m'ha agradat.
Ja ho veus, Edu, tens aquí una sòcia, ja tens la primera inscripció, no? No ho sé si et vindrà molt, però bueno, ja la tens aquí.
Bueno, jo encantat, clar que sí, perquè al final és el que deu ella, que al final ho disfrutes molt, no? I jo crec que si són capaços de donar el primer pas i vindre de visita una tarda, jo crec que aquesta tarda els hi marcarà per sempre.
Nosaltres esperem fins i tot vindre d'allí a veure i gaudir, anar a jugar i a veure si animem també el Josep Maria.
Sí, a veure el Josep Maria també si vindria. Jo el veig complicat per escalar, no sé, això de l'edat també tot es complica quan hi passa segons quines edats. Hem estat molt bé amb la conversa amb l'Edu, però escolta, amb dies com avui que fa boira i aquests mesos de gener i febrer, què vas a fer ara? Ara, per exemple, sortint d'aquí...
Pues la veritat que volia anar a córrer. Volia anar a córrer, que tinga el meu gos al cotxe, al Border Collie, i si no surto a córrer amb ell i no em deixarà fer la siesta, segur.
Així que no tot és escalada, tampoc, quan ens fot aquests mal temps, no?
Sí.
Penjat a la roca no es pot, no, aquests dies?
Bueno, la veritat que en aquestes condicions toca pujar més a dalt per intentar saltar-te la boira, però jo crec que si busquem algun sector segur que trobem sol.
Perfecte, doncs a veure si vas a córrer i ens portes una mica de sol. Aquí estem molt avorrits amb aquesta boira.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs ens veiem el proper mes, al Camins del Pla i la Muntanya.
Les tres mans de pintura.
és ballar la cel obert, és connectar-se amb la natura. I com flors a dins d'un gerro, cantarem amb mà de ferro fins que es mori aquest cor.
Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar la diferència.
Mai, mai una mà.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
No hi ha manera.